Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real dissabte a partir de les 6 de la vespre a la Villarreal-Levante. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alobagen, Acromaestrat, Automoción Cano, Azares, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Colegio Santa María, Cristalería Brock, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel, Plano Bar, Hyundai Movicorea, Juanjo Jove, Kaki Moda Joven, La Cooperativa, Mazán, Malco Renta Car, McDonald's, Multiópticas, Nissan, Óptica Vila-real, Pizzería Luchola, Real Export, Restaurante Santa Quiteria, Rotulisto, Serigrafías Libra, Servilín, Setu Vivanta, Taberna Milagros, Tecno Vila-real, Tu Móvil i Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. When you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you, you make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal d'acompanyar-los fins a les dues, en molts convidats que de seguida repassem i presentem. Salutacions, Tessa i Agil. Abans de fer el repàs d'aquests convidats, d'aquestes veus que passaran per la 92.2 durant aquestes dues horetes, anem a fer aquesta revisió de la meteorologia. Avui l'Agència Estatal de Meteorologia apunta per a Vila-real a temperatures entre els 12 de mínima i 18 de màxima. Cels coberts, però la probabilitat de pluja baixeta, només un 5%. De cara a demà, doncs, recuperen una miqueta aquests mercuris per dalt del que hem perdut avui, una mitjana de 2-3 graus menys que altres dies. Demà la situació arriba a 20 de màxima, 10 de mínima, cels amb algun núvol, però remetran durant la jornada i s'espera que puga lluir el sol, i la resta de setmana fins a finals, temperatures que estaran això ballant per dalt en torn als 20, per baix en torn als 10 i algun que altre núvol, però no així precipitacions. Veurem si es complís o no, però aquesta és on estarà la previsió meteorològica per a la localitat. I repassem, com dèiem, els convidats que passaran avui per la 92.2. Tindrem convidat polític, en aquest cas diputat provincial i també regidor a Almassora, Santiago Agustí, que ens parlarà de diferents assumptes relacionats en totes dues administracions, tant en la tasca a Almassora, amb situació dels pressupostos, projectes europeus, no?, que també estan en marxa en aquesta localitat, i alguna de les iniciatives, reunions que està duent a terme en la seva gestió a Diputació. Doncs bé, amb ell estarem, amb ell comencem el programa d'ací una estoneta, però també tenint en compte que febrer és el mes destacat a la localitat perquè Vila-real recorda la seva fundació enguany. s'assolís el 745 aniversari, anem a parlar amb la regidora de Relacions Institucionals, amb Noelia Samblas, respecte a allò que han previst per a commemorar, com dèiem, aquesta efemèride. El 20 de febrer és el dia central, però a partir d'ahir tota una sèrie d'esdeveniments i de propostes culturals, esportives, protocolàries, divertides, que ens contarà la regidora d'ací una estoneta. També, com cada dimecres, parlarem amb la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra, per tal de conèixer diferents aspectes. Ha estat a Qualicer, també una nova cita relacionada en la ceràmica. També un seminari que s'impartís a Dènia respecte les oportunitats i la defensa comercial, i també un altre, un debat respecte Mercosur. Així que aquests són alguns dels temes que abordarem amb la directora general d'internacionalització. I també avui farem un xicotet apunt respecte salut, perquè des de CINFA enviaven informació per tal de recordar la importància de l'ús correcte, adequat dels medicaments, de respectar la presa de les pastilles, els temps, finalitzar el tractament. Doncs bé, escoltarem a un metge expert en la matèria que ens donarà informació al respecte. Això, i com sempre, alguna coseta més en aquest programa Protagonistes, que de seguida arrenquem, però primer toca mirar també de què es parla, què és actualitat a hores d'ara a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem quins són els temes, tendència a hores d'ara. Doncs, per exemple, es parla d'un sorteig que està fent PlayStation de diferent equipació de la NBA, i per això s'està parlant sota l'etiqueta Team LeBron 2K. Es parla respecte a qui serà el millor jugador, el MVP, el Most Value Player. Així que doncs, es parla d'això pel sorteig que s'està fent des de PlayStation. Més temes també, o té directe, és també dels temes, dels assumptes que més comentaris s'està generant a hores d'ara. S'està produint en aquests moments la sessió de control, i per exemple el País tuitejava fa uns minuts declaracions de Cayetana Álvarez, però també, per exemple, paraules de Pedro Sánchez a Santiago Abascal, su interés por Venezuela y España es tan falso como los visados de Rocío Monasterio, así que se llancen pues entre uns i altres. També eleccions de democràcia, que diuen que alguns que estan donant, així que veiem una miqueta de tot. També pues, el Partit Popular sembla que ha acusat a Pablo Iglesias de comunista d'élite. Teodoro García Egea ha fet la primera pregunta al líder de Podem des que ocupa el banc blau al govern. Doncs bé, moltes també les declaracions i les intervencions que estan sent a hores d'ara destacades tant per mitjans de comunicació com persones individuals, i òbviament els partits, que cadascú fa la seva lectura i fica allò que més li interessa. També es parla de Venezuela durant aquest matí. Una de les informacions està relacionada també en aquesta sessió de control, però també es diu, no?, que s'ha denunciat que la presidència de Venezuela va denunciar la desaparició del tio del president Guaidó, que li acompanyava l'arribada a Venezuela. Doncs bé, tota una sèrie d'informacions relacionades directa o indirectament en Venezuela. Més assumptes en aquest matí de dimecres. També es parla d'una marca, no?, de Nestlé, es parla, per exemple, Avalos, també per la situació en Venezuela, però Charles Darwin, tal dia com avui, però de 1809 naixia Charles Darwin, un dels científics més grans de la història, que va proposar que tots els éssers vius provenien d'un antepassat comú i que han evolucionat per selecció natural. Així que avui es commemora el 211 aniversari de Charles Darwin, l'il·lustre naturalista que va revolucionar el món de la biologia, per exemple, del Ministeri de Ciència i Innovació, Es recomana que no pergues les activitats organitzades pel Museu Nacional de Ciències Naturals a motiu d'aquesta efemèride i després, pues, més enllà d'això, gent que diu que algun dels personatges actuals de política, d'humor, s'assemblen una miqueta a Charles Darwin, així que pues, sempre hi ha una miqueta de cachondeo en tots els temes, siguen més o menys seriosos. També es parla, en aquest cas, de Iker Casillas, continua coetjant aquesta notícia que és ja de fa unes hores, que anuncia la seva candidatura a la presidència de la Federació de Futbol, així que aquesta és una també de les notícies que encara continua comentant-se. Clara Campoamor també és altre dels personatges, perquè també naixien avui dues dones, diuen grans. Clara Campoamor, 1888, i Federica Montseny, 1905. Doncs també naixia un 12 de febrer a part de Chaplin aquestes dues dones, i de Clara Campoamor, per exemple, destaquen que va ser defensora dels drets de les dones i principal impulsora del sufragi femení a Espanya. Doncs bé, també avui un record per a la seva figura i el seu legat. Doncs bé, jo crec que fins ací, perquè n'hi ha altres temes, però estan relacionats tots amb aquesta sessió de control, així que anem a fer la primera de les pauses i de seguida rebem convidats.
Tu San Valentín de ensueño en Restaurante Ermita Santa Quiteria. Menú adulto con 4 entrantes, plato principal a elegir, postre y bebida por 35€. Una velada amenizada con disco móvil. Y si quieres compartir tu amor con tus hijos, menú infantil por 20€. El 15 de febrero celebra San Valentín en Restaurante Ermita Santa Quiteria. Reserva ya en el 964-53-50-70.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293€ al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionaria Hyundai en Castellón y Villarreal.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovechate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90€ al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Segunda rebajas en Canem. Prendas de las colecciones Mujer y Hombre al 2x1. La misma calidad y servicio de siempre, pero ahora a precios imbatibles. Ven ya y descubre también las tendencias que trae esta primavera 2020. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase?
Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
I avui també tindrem en nosaltres en este moment a Santiago Agustí Calpe. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Diputat d'Hisenda, Recaudació, Recursos Humans i Règim Interior.
Correcte.
En la Diputació Provincial. A més, de primer tenent d'alcalde, regidor d'Hisenda, Promoció Econòmica i Educi en Almassora.
Així no és.
Mire, a mi m'agradaria preguntar-li, parlem primer per les seues funcions, les que tenen Diputació, perquè jo sé que van tindre una reunió, una comissió, entre el provincial i l'autonòmica en el Palau de la Generalitat per a coordinar actuacions.
Bé, jo en primer lloc donar-vos les gràcies, no?, per la possibilitat d'expressar-me i un poc d'explicar aquestes funcions que tu dius tant en l'àmbit de la Diputació, en l'àmbit provincial, com en aquest cas, evidentment, que jo soc un convençut del municipalisme, jo, des de luego, el meu ajuntament i el meu poble, pues, evidentment, està en el meu primer nivell de prioritats, però, bueno, a la teva pregunta és cert, és a dir, bueno, contactes ja n'havien hagut, no?, per part del president, els membres de la Generalitat, i el que se va articular en aquesta reunió que tu dius va ser, diguem, la comissió bilateral, que n'hi ha que crear d'una manera formal, en la que d'alguna manera des de presidència de Generalitat i des de presidència de Diputació el que se vol és tindre, pues, d'alguna manera un full de ruta per a millorar totes aquestes qüestions que tant des de l'àmbit autonòmic com des de l'àmbit provincial puguem portar a aquest foro per tal de coordinar. No? Saps que n'hi ha temes de competències no pròpies que la Diputació, pues, evidentment, està intentant també fer aquesta tasca davant de la Generalitat i, evidentment, pues, també anar de la mà a dues administracions. Hem considerat les dues institucions que eixe comissió bilateral que s'anirà convocant de manera regular i també de manera extraordinària, si n'hi ha que tratar algun tema, però, bueno, va ser el primer encontre, saps que també van estar les Diputacions de València i d'Alacant, i evidentment la Diputació de Castelló, conforme tu has dit, i, bueno, eixe primera toma de contacte jo crec que se va ser positiva, és cert, vam estar parlant un poc de tot, sobretot també del fons de cooperació als municipis, que la Diputació per primera vegada, i ja ho sabeu també, perquè vam donar complida informació ja en el pressupost de l'exercici 2020, ha incorporat els diners per a igualar el fons que la Generalitat destina a la província de Castelló, i, bueno, i en principi, pues, conforme te dic, jo crec que anar de la mà, és a dir, jo les crítiques que hi ha des del Partit Popular en Diputació llança, crec que són tot al contrari, no? Jo crec que les institucions estem per articular mecanismes de corresponsabilitat i de caminar, pues, evidentment, defendent, a vegades, òbviament, no?, les peculiaritats també de la nostra província, que és algo que, si vols, ara podem aprofundir, però també en aquest fons de cooperació és cert que nosaltres anàvem un poc en l'exigència de la singularitat de la província de Castelló, perquè, evidentment, és prou diferent des del punt de vista dels municipis menuts. La província de Castelló té diferències substancials amb la província de València i d'Alacant, i nosaltres és que volem també que n'hi hagin factors de correcció en aquest fons cap als municipis menuts, perquè saps que també una de les polítiques prioritàries és cert del Consell, però també de Diputació, és tot el tema de despoblament que afecta, evidentment, substancialment a la província de Castelló.
Mire, així, en el Fondo de Cooperació, Diputació aporta 5,6 milions d'euros a aquest Fondo de Cooperació, per lo que vostè diu, per a que d'alguna manera aquesta despoblació se frene i que dice de hi haure despoblació, però també van abordar un dels temes que es va tractar, que va ser les competències impròpies que segueix assumint la Diputació tant el Consorci Hospitalari Provincial com en el complex socioeducatiu Penyeta Roja.
Sí, és un poc el que te comentava, no? És cert que nosaltres, i saps que és una de les línies que des del primer moment el president Pepe Martí ha ficat damunt de la taula, és intentar regular un marc que d'alguna manera faci que aquelles competències que està desenvolupant Diputació, no?, de manera seqüencial durant molts anys, pues, paulatinament o dins de les possibilitats puguen tornar a qui té la competència real en aquestes matèries, com pugui ser el Consorci o com pugui ser el tema de Penyeta, no?, que saps que en aquest cas sí que està damunt de la taula, si vols també, òbviament, podem parlar, uh-huh. en este moment el que és ja el centre d'acollida, sí. que també vam tindre, i també s'ha creat un foro en este cas particularment en la Conselleria de Polítiques Inclusives de Mònica Oltra, que també va estar en Diputació, s'hi va crear una comissió bilateral a la que també vaig assistir jo com a responsable de l'àrea econòmica, perquè a més se vol firmar un protocol també d'actuacions d'infraestructures, però també per parlar d'aquells serveis, en este cas, conforme te dic, particularment del centre d'acollida en el que ja la Conselleria pues, pràcticament va anunciar que dins del primer trimestre, i això pràcticament ja és ja, per les dates que estem, pues, no derivarà al centre de Penyeta una part important del seu funcionament.
Mire, la societat el que tenia dins del cap, i era aixina, era com que la Generalitat Valenciana, la Generalitat Valenciana estava allí i Diputació estava així, però que no tenien res a veure. És dir, i en este moment el que s'intenta és cohesionar aquestes dues institucions com a tal i que no hi hagin, per la sensació que teníem i no sé si és certa, és que hi havien dos gastos per a un mateix fi. És així?
Bueno, no tan així, és a dir, jo crec que quan parlem de competències no pròpies el que fa, evidentment els servicis n'hi ha que optimitzar-los al màxim, però el que fa és que aquell que no té una competència directa estiga desenvolupant unes tasques que no li corresponen, no? Tampoc existeix una duplicitat, vull dir, si el centre d'acollida el té la Diputació, doncs evidentment és un servei que no està prestant la Conselleria, el que passa és que a qui li correspon prestar-lo és a la Conselleria, no? Per tant, bueno, és evident que totes les administracions hem de treballar en la línia que tu senyales i segurament, no? Sempre n'hi ha funcionalitats, a vegades de duplicitat de funcions, però fonamentalment el del que estem parlant és que evidentment l'àmbit competencial, o sigui que això a vegades la gent tampoc ho acaba d'entendre, no? També ens passa als ajuntaments, vull dir, bueno, la competència de cada un és la que és, no? En la matèria, en el desenvolupament, i bueno, i en este cas sí que és cert que històricament pues, hi ha una sèrie de qüestions importants, les que acabem de dir, que són en este moment desarrollo de Diputació, però no competència, diguem, per la matèria de Diputació. En aquesta línia és la que volem treballar, també és evident que això planteja pues, problemes de molt tipus, és a dir, ara mateix en el centre d'acollida, pues, també com a responsable de l'àrea de recursos humans, junt amb la vicepresidenta, que és la que porta l'àrea de serveis socials, Patricia Puerta, pues, evidentment també tindrem que articular i ser personal que ara per la, diguem, no derivació de xiquets al centre d'acollida, pues, evidentment també hem de pues, començar a veure com i aquest personal pot anar absorbint-se en els diferents elements de Penyeta o en la pròpia institució provincial. Per tant, les coses estan bé, estem en un moment, jo crec que encara que ja han passat mesos, però inicial de plantejament, i sobretot el que tu dius jo també coincidís, el que passa és que bueno, la crítica també, òbviament, se pot fer, a vegades les qüestions o, diguem, els signes polítics, no?, de les institucions fan que d'alguna manera a vegades no s'articulen mecanismes conforme estem dient. I, bueno, sí, possiblement la Diputació en l'anterior legislatura va xocar en alguns elements en una Generalitat que ja havia canviat de signe polític, que tenia el pacte del Botànic, en este cas en el Partit Socialista i Compromís, i bueno, nosaltres, conforme t'he dit abans, i en alguna ocasió jo en el plenari de Diputació ja m'he expressat, jo crec que més allà de la representació del partit concret, quan estem en les institucions estem representant als veïns i a les veïnes, a la gent en general, i que, per tant, les administracions són mecanismes útils i, a vegades, i s'ha criticat jo, te l'accepte, perquè és la que fa la societat i la que fa les mitjans de comunicació, que a vegades ens convertim en alguns moments en entitats no útils i això, evidentment, no és el correcte.
Mire, vostè també ha fet canvis, vostè, o ha posat damunt de la taula, en un moment donat a la Diputació, pues una reivindicació tenien des de fa molt, molt de temps, perquè resulta que els funcionaris de Diputació no estaven equiparats a la resta de treballadors.
Bé, dins de la, diguem, negociació, no? Evidentment també en aquests primers contactes que hem tingut en els diferents representants sindicals, n'hi ha moltes qüestions que també, si vols, podem un poquet parlar, però una de les equiparacions o una de les exigències que ens van plantejar, que vam tindre, evidentment, que estudiar, era la equiparació en el reconeixement de poder disfrutar aquesta conciliació familiar en la reducció d'una hora de la seva jornada sense pèrdua de retribucions. Diputació sí que accedia a reduir la jornada, però, òbviament, en la pèrdua de les retribucions que corresponia. El que hem fet és negociar en els sindicats, en els representants sindicals, i, conforme tu has dit, equiparar una situació que ja una altra administració, l'autonòmica, sí que portava a terme. Jo crec que, evidentment, això també és evident, no?, que comporta, des del punt de vista organitzatiu, pues que n'hi hagi, diguem, una menor presència en el treball, però que és evident que la conciliació familiar vam entendre que era un element prioritari per a una reivindicació, com tu dius, que estava damunt de la taula, que bueno, i s'ajunt en altres qüestions que també vam negociar cara a la confecció dels pressupostos, perquè el pressupost sempre acompanya tot el que és la RPT i per tant també la matèria de negociació que pugues portar a terme per a l'exercici següent. I bueno, jo tinc que dir que en el tema de recursos humans n'hi ha molts temes que abordar en Diputació. Estem un poc en la fase d'elaborar aquest full de ruta i, bueno, i en este cas pues, la medida de conciliació familiar per cuidar de fills menors de 3 anys o aquells que tinguin dos fills de 12 anys o situacions, evidentment, també que tenen que justificar, òbviament, per al cuidado de persones que tinguin aquesta dependència malaltes. Pues, bueno, en este cas
majors.
Estem ara, pues, evidentment, signant decrets en funció de les sol·licituds que les persones afectades, diguem, o en aquestes condicions, per dir-ho d'una manera millor, pues, evidentment, jo estic satisfet de moment dins de les dificultats, no? Perquè l'àrea de recursos humans te reconec que és una àrea de molta dificultat, però de moment satisfet en la col·laboració que estem tenint en els diferents interlocutors, que bueno, cada un també òbviament representa sectors diferents, ja sindicats diferents, però que, bueno, que en este moment jo crec que poquet a poquet sobretot hem sigut capaços ja de ficar damunt de la taula tots els diferents temes que poquet a poquet tindrem que abordar: la negociació del conveni, la carrera professional, un reglament de productivitats i moltíssimes altres qüestions.
N'hi ha en cas vora 600 treballadors, eh?
Sí, sí, no, evidentment.
Vull o sigui, dir, la Diputació... ahir, molts expedients estem, que estudiar.
Sí, estem firmant, com ja t'he dit, jo ara pràcticament tots els dies m'apareixen dos o tres decrets a la firma en el reconeixement d'aquest dret que tu nomenaves, que estàvem parlant. Bueno, evidentment, el col·lectiu de Diputació és un col·lectiu. Jo vinc d'un ajuntament, que és el d'Almassora, ja és un municipi gran, però és evident que la dinàmica, des del punt de vista tan econòmic com des del punt de vista dels recursos humans, doncs vora 600 treballadors, conforme t'he dit abans, és un món que...
Mire, vostès donen un pas endavant en este moment, i és curiós perquè s'aprova per unanimitat, però ahir és on mos donen a entendre a la població el xoque que existia tan gran antes entre Generalitat i Diputació, perquè això era un algo que se volia reivindicar si fem un tot temps i no mai arribaven a un acord.
Sí, bueno, és cert, també és cert que és el que tu dius, no? Que bueno, ho haguem pogut, òbviament, portar a terme en l'anterior legislatura, no s'ha portat, jo no vaig entrar als elements que va barallar
l'equip
de govern i el diputat encarregat de l'àrea de recursos humans, però també és cert que en aquest moment, quan hem portat aquest tema al plenari, pues per unanimitat també d'aquells que estan representats, que en este cas també és Partit Popular i Ciutadans, que no formen part de l'equip de govern, pues bueno, hem tingut una unanimitat. També vull ressaltar, no? Perquè jo penso que de moment també el tono, òbviament, dins de les diferents postures, saps que també el pressupost per a l'exercici 2020 va eixir sense cap vot en contra.
Bueno, així van les declaracions que feien, és que era normal que isquera, bueno, per unanimitat, perquè era quasi una còpia dels que els havien presentat.
Bueno, i això va ser el debat que vam mantindre, i tampoc és cert, perquè és evident que, anem a veure, els pressupostos, sempre que formules pressupostos, hi ha una part substancial que tampoc la podem canviar, vol dir, capítol 1 és personal i és capítol 1, contractes són els que són, i evidentment tampoc te pots...
Que el pla 135 també havia sigut... Clar,
tampoc te pots derivar, però nosaltres vam mantindre el pla 135, vam mantindre les quanties pràcticament en tot el que és el desenvolupament propi de la Diputació, en articulació del territori, en polítiques de turisme, en polítiques de serveis socials, incorporant diners a serveis socials, que és la partida que més augmentava, per tant, ahir també hi havia una diferència substancial, i fonamentalment un fons de cooperació que són 5,6 milions d'euros que, bueno, el Partit Popular tampoc el va articular, possiblement i segurament, per això no sóc jo òbviament qui en este moment té que dir-ho, però segurament per aquest xoque que tu dies de disfuncionalitat política, en este cas en la Generalitat. Bé, votarem pel que votarem, jo crec que és una bona senyal que el pressupost de la Diputació Provincial no tingui ningú vot en contra, i al final és veritat que ho té que buscar els arguments per a defendre perquè no va votar en contra, però també, permetis-me que ho diga, se feia molt difícil votar en contra d'un pressupost que pràcticament ho feia possible tot.
Pues ja que parlem del pressupost, en Almassora es va costar molt aprovar el pressupost?
Bueno, en Almassora saps que tenim un pacte en l'equip de govern, en este cas en Ciudadanos, és cert, ahir tenim un canvi substancial, no va ser possible l'acord de programàtic en compromís que havia sigut el nostre soci de govern, i després del resultat de les eleccions, que van desequilibrar un poc l'anterior resultat, pues bueno, ara tenim un pacte. Bueno, no, en les negociacions en Ciudadanos jo tinc que dir, passant-me a la vessant de l'Ajuntament, que està sent també una col·laboració, tenim un full de ruta que va ser el pacte que vam subscriure, i el pressupost tampoc ha sigut un element de discussió, perquè al final, el fonamentalment, el pressupost d'Almassora en aquest moment conté les línies de, d'execució de l'EDUCI, que és un fons europeu que vam obtindre, en el que ens està costant molt de gestionar-ho, i així no vull manifestar-ho, però que evidentment tots hem d'estirar en aquesta direcció, i bueno, la negociació entorn al pressupost no, no ha sigut tampoc costosa. Sí que és cert, si me permetis, que, que ahir sí que no vam obtindre el recolzament del Partit Popular ni de, ni del
ni de Compromís,
a pesar de que Compromís d'alguna manera és corresponsable de part de les polítiques, perquè havia estat gestionant els 4 anys anteriors en aquest canvi, inclús d'alcaldia, que van tindre durant 2 anys l'alcaldia en l'Ajuntament de Barcelona.
El Compromís lo que va argumentar és que el, hi havia diverses partides que d'alguna manera no estaven ben justificades, o creien ells que no era...
No, bueno, jo, evidentment, les interpretacions ells han fet les que han volgut. Fonamentalment és cert que nosaltres en aquest pressupost, però no ho hem pogut fer d'altra manera, vull dir, n'hi ha un incompliment de la regla del gasto, però perquè torna al que estava intentant explicar, vull dir, és impossible no materialitzar una subvenció que té una data de caducitat, i per tant, pues, nosaltres també és cert que en informes que avalaven que d'inici de l'informe de l'interventor sobre la regla del gasto no és un informe previ d'inici, sinó que és un informe de liquidació, això ho avalaven resolucions del Ministeri, i si les resolucions estaven incorporades a l'expedient del pressupost, és evident, jo no vaig a negar, que el nostre interventor, així i tot, va fer constar i assenyalar que n'hi havia un incompliment inicial de la regla del gasto, però un incompliment inicial de la regla del gasto no mos condiciona absolutament a res, però bueno, evidentment, pues, els dos partits polítics que en este cas no governen a la Almassora, que és Partit Popular i Compromís, pues, un poquet van, van optar per la línia de, del vot en contra un pressupost, però bueno, d'alguna
manera... Dir que Ciudadanos, que va estar així, el regidor, del regidor, Javier, va dir exactament el mateix que vostè.
No, és la realitat.
L'incompliment és inicial, però no vol dir que un pressupost després va incorporant i...
Consta, hi ha una resolució del Ministeri que parla de que els interventors municipals poden, evidentment, avaluar el compliment de la regla del gasto, però poden no avaluar-la perquè no és un incompliment d'inici, sinó de liquidació i d'execució durant l'exercici. Però jo torno a manifestar, vull dir, no és una voluntat de saltar-nos ninguna reglamentació, és que evidentment tenim que fer possible les infraestructures, sobretot les de l'EDUCI, perquè són subvencionades al 50% per els fons europeus i perquè evidentment pues era un repte, conforme t'he dit, de gestió prou difícil. Tu has llegit un poc abans quina és la meva denominació dins de l'àrea de l'Ajuntament, i és que nosaltres tenim una gestió pròpia de l'EDUCI, un organisme que som els que aprovem les pròpies resolucions, que és un poc la, la meva part de gestió en l'Ajuntament d'Almassora.
I, bueno, així, jo tinc una nota de premsa on posa que Almassora prioritza en els seus comptes la millora dels barris perifèrics.
Sí.
I invertirà en guany 80.000 euros en el grup Corell, en actuacions en la zona del grup Corell.
Sí, anem a veure. El pressupost d'enguany de l'Ajuntament d'Almassora dins de lo que és el... EDUCI és una estratègia, no? És a dir, és una estratègia que se presenta a Europa, que obté el visto bo de, el visto bueno d'Europa, i que ens donen 5 milions d'euros, que junt a 5 milions d'euros que té que ficar l'administració municipal, són aquests 10 milions que articulen diferents línies d'actuació. Este pressupost farà possible ja l'inici de lo que és la peatonalització de la vila, important, i farà també possible acabar un dels carrers que, en fi, en aquest moment crec que també està tenint un bon, bon resultat, que és el carrer Sant Jaume, i el que tu me comentes és que, evidentment, dins de la línia de generació de renovació de barris, pues, n'hi ha una partida, no de 80.000, en guany de 80.000, per a redactar els projectes, per a saber què és el que anem a fer, però després l'any que ve tindrem que incorporar vora 1,1 milió d'euros per a executar, perquè així està en la línia d'actuació del propi programa que d'alguna manera està subvencionat per el Ministeri. Entonces, és un treball que poquet a poquet té que anar avançant les diferents fases. És evident que aquests 80.000 euros que tu me dius, juntament recorde una quantia que són 60 o com una quantia similar per a lo que és el projecte del centre juvenil, que també l'any que ve tindrà que ser pues, projectada en el pressupost per executar-ho. I això és una seqüència, és a dir, les inversions d'EduSí ja estan configurades. Vull dir, ara no anem jugant any a any a pensar què és el que volem fer, però evidentment per arribar a una situació hem de passar en aquest cas per els projectes, i els 80.000 euros és perquè aquests projectes se tenen que externalitzar, perquè és impossible absorbir tot el treball tècnic dins de la casa.
Sí, però per una població, per exemple, quan ens comença a parlar dels barris perifèrics, vostè m'ha dit sí, perquè en el centre de la vila, que normalment els centres de totes les viles, de tots els pobles, estan peatonitzats i són molt bonics, com que la gent que viu a les perifèries en sent un poc més, d'alguna manera, no tan mimada com la gent del centre.
Sí.
Per això m'ha llamat l'atenció a mi, el fet de que, d'alguna manera, els barris de, que, bueno, més de la perifèria, però si vol dir que estén més les afores.
A nivell urbanístic, per dir-ho així, perquè a més EduSí també conté línies de millora tecnològica i altres línies, a nivell urbanístic, quan se va desenvolupar per al Departament d'Urbanisme, l'estratègia EduSí va tindre en compte un poc el que era la platja, en el desenvolupament de la pantalla verda, això està dins de la línia EduSí, el que és l'adquisició del sòl, va tindre en compte un element important per a Almassora, que és la vila, que tu dius que molts municipis, però nosaltres no, és a dir, nosaltres tenim encara un casc antic en el que fa falta aquesta inversió per a peatonalitzar-la i per a ficar-la en valor. Estem ja adjudicats, aquests treballs van a ser ja pràcticament iniciats en breu, i també, evidentment, aquesta línia estratègica urbanística dins de l'EduSí no podíem deixar fora el que era la renovació de barris, que evidentment i substancialment, conforme tu dius, pues, tradicionalment els pressupostos mai arriben a incorporar-se diners. Això, com estava en l'estratègia, és algo que hem de fer sí o sí, i a més, evidentment, ho vam incluir perquè pensàvem que era una oportunitat de fer una renovació important. Jo vull dir que sóc un coneixedor de la política, evidentment, del meu municipi, des de fa molts anys, que estem absolutament volcats en canviar una situació, sobretot en l'entorn del grup Fàtima, del grup Corell, estem parlant de l'enderrocament de l'edifici 167, estem parlant de la construcció d'un col·legi públic, el Santa Quitèria, que va en aquella zona, i això en paral·lelo també arribarà inversions del Fons Europeu per a renovar barris, que conforme tu dius, pues, evidentment són iguals ciutadans i ciutadanes.
I sobretot se sentiran part de la població.
És...
Mire, jo a vegades he parlat amb alcaldes o regidors de poblacions menudes que m'han dit, és que fem un acte de festes o una provessó, i sempre van els mateixos. Jo la sensació que tinc és que van els mateixos perquè no fan partícipe a la perifèria de les ciutats, dels pobles.
Sí, a vegades, home, és evident que cada municipi té les seues pròpies idiosincràsies i mecanismes i tal, però en aquesta voluntat de construcció de renovació és evident que el que volem és que d'alguna manera se senten més integrants dins el que és l'articulació del municipi. Jo també vull dir que també t'he dit que el que és la participació de la gent que viu en els grups de Fàtima i Corell en la població va existir de sempre i ha existit d'una manera prou òptima. Però en el que són inversions directes, no?, en renovació de les seues sedes, dels seus carrers, de les seues serveis, de les seues qüestions, pues crec que, en fi, en un panorama de 2-3 anys podrem veure una realitat, no?, que ara pues, estem poquet a poquet conforme t'estava ficant i posant-la en pràctica.
Mire, ara que el tinc així, si em permet, li faig unes preguntes que, bueno, vostè porta molts anys en política, és del Partit Socialista, per lo tant li faig preguntes del seu grup a nivell nacional. Què li pareix que la ministra Montero hagi dit que no tornarà l'IVA als municipis, els 2,5 milions d'IVA als municipis?
Bé, anem a veure, jo comentàvem estos dies, perquè és un tema que evidentment no d'actualitat només per les declaracions o per les negociacions que s'estan portant a terme, nosaltres evidentment des del punt de vista del municipalisme, des del punt de vista del Partit Socialista i també des de la Diputació, pues pensem que evidentment el que s'ha d'articular és la millora en tots els mecanismes de finançament, i això és un tema que n'hi ha que resoldre. Per tant, vull ser clar, l'exigència existís i en aquesta exigència estem tots. El dimarts en Diputació n'hi ha una moció del Partit Popular que específicament parla d'aquesta devolució de l'IVA, que se va quedar ahí un poc des de l'època no de l'actual ministra sinó de l'anterior ministre, Montero, a vegades confundim els cognoms per similitud, però en aquest cas era del senyor Montoro, i nosaltres evidentment el que d'alguna manera volem exigir i exigirem segurament el dimarts, esperem que una declaració institucional, si és possible, i si no, pues defendem les pròpies propostes, tot passa per al finançament. Vull dir, jo penso que al final aquestes devolucions d'IVA formen part del conjunt de la exigència de la negociació en la que totes les comunitats estan, evidentment és un tema que excedeix de la meva competència, del meu coneixement directe, però sí que és veritat que a aquesta comunitat, a aquesta província, a aquests municipis, el que ens fa falta és un finançament que siga corresponsable en les polítiques i en els ciutadans i ciutadanes que tenim, perquè si no s'està fent evidentment molt difícil. Però bueno, això en tot l'entorn general de l'economia del govern espanyol, jo penso que almenys ara ja n'hi ha un govern, n'hi ha un interlocutor, n'hi ha una voluntat. Porta molt poc el govern actual del president Sánchez, i bueno, jo penso que ojalà tant a nivell del pressupost com a nivell dels acords que es puguen alcançar en aquest Consell de Política Fiscal, la comunitat valenciana pues, siga una de les que pugui estar en una millor posició.
Sí, però el que ens diu la ministra és, miren, no li tornaré l'IVA i a canvi li deixaré que supera el techo de gasto. Sí. És dir, jo li pregunto a vostè, ja com a professional, ara ja no com a polític, sinó com a assessor fiscal, li pregunte. No. Això és una bona pràctica?
A veure, no és suficient. Si la pregunta és directa, la resposta té que ser directa. No és suficient. El que passa és que no és que vulgui fugir de la situació. Jo crec que el Ministeri, evidentment, sí que ha flexibilitzat ara un poc el que és la possibilitat del gasto públic en aquest techo, l'ha augmentat, no és una mala notícia, està bé, igual que han anunciat la possibilitat de la utilització de remanents, flexibilitzant també els criteris, bueno, també està bé, és una bona notícia per aquells municipis que teníem remanents i que pràcticament l'únic que hem pogut fer en els remanents és amortitzar deute, que també està bé, però al final dels escenaris, mira, Diputació té deute zero. L'Ajuntament de Mansora pràcticament té un deute ja quasi inexistent, vull dir, bueno, és un bon camí, però el que necessitem és invertir en les obres que parlàvem abans, o en serveis, o en personal, en el que siga. Vull dir, aquestes mesures són positives, però torno a insistir, és a dir, la devolució d'aquests diners de l'IVA no compensen suficientment el que estem comentant, però jo pense i torno a dir que crec que és un debat general, és a dir, el problema és de finançament.
Sí,
i el
però,
que s'ha d'acordar és el finançament.
La gent ens diu, entonces, i sa devolució s'ha perdut, s'ha esfumat aquests diners, no es tornarem a recuperar?
Bueno, va ser una qüestió tècnica d'imputació temporal en el criteri de l'IVA, que evidentment ja no se van fer les devolucions i que, bueno, jo evidentment no vaig a dir el contrari, les comunitats estem defendent que és algo que ens pertocava, que no ens han retornat i evidentment l'exigència està ahí. Siga la via
però
directa.
Tenim dret a exigir-ho?
Jo entenc que sí.
No hi ha ningú impediment fiscal?
No, a veure, jo ahir no vaig... No per no entrar, tu saps que n'hi ha comunitats que han optat inclús per la línia de l'exigència judicial. A partir d'ahir, pues, quan ho planteja un tema de devolució d'una qüestió tècnica, que jo, si em preguntes a mi, ja t'he dit que entenc que evidentment se va paralitzar les devolucions i són diners que li corresponen a les comunitats, però bueno, si ja se marca en el tono de la reclamació judicial, seran els juzgats qui mos diran, i altres comunitats que en este moment pues, estan optant per una via del diàleg i de la negociació.
Ahí és quan entrem en el color polític, perquè el govern no s'ha negat. El govern no ha dit no li ho tornarem mai. L'IVA no li ho tornarem mai. No, el govern ha dit, mira, mentre això se soluciona, els donem possibilitats per a poder financiar-se un poc més. Ha dit això el govern?
A veure, jo t'ho he expressat així i pots expressar-ho conforme vulguis. Jo crec que el govern el que ha s'assentat és en un Consell de Política Fiscal que evidentment hi havia una exigència de l'IVA i no ha dit que va retornar aquests diners i ha marcat altres situacions que no se li estan demanant a canvi de lo de l'IVA, és a dir, la situació de la flexibilització o del gasto ja se li estava exigint per a federacions de municipis, per a l'estatal, per tot el món. Vull dir, el que s'està negociant elements de millora en el finançament.
A banda de que tornaren l'IVA.
A banda de que tornaren l'IVA o a banda de que se pacte, que és el que totes les comunitats volem, jo te dic, evidentment, jo directament, ja no és un tema competencial meu, però sí que és evident que tots patim i seguim finançament de la Comunitat Valenciana, que és de la que cal parlar, també altres comunitats, és a dir, és que al final, clar, conjugar tots els factors a nivell estatal pues, és una altra dinàmica, és difícil, l'Estat també té que complir el que marca Europa i a partir d'ahir podríem entrar en un debat pràcticament que mai acabaríem, però bueno, evidentment l'exigència de la devolució està ahí, però l'exigència d'un finançament just per a aquesta comunitat és la que jo crec que ho enmarca un poc tot. Polítiques de flexibilització, tu saps, igual que jo, que cada vegada que la Federació Espanyola de Municipis s'ha reunit, ha demanat que s'alci un poc el tema del remanents de tesoreria, poder-los utilitzar per a gastos generals. Tot això és un poquet del que ara el govern ha alçat un poquet el peu, però que evidentment ni entenc que una cosa siga per una altra, però bueno, en este moment el que se va aconseguir, i també és veritat que jo vaig sentir declaracions i declaracions del president de la Federació Espanyola, d'Abel Caballero, dient que bueno, que aquestes mesures estan bé, però que el camí segueix sent l'exigència d'altres qüestions. Els municipis hem patit una situació que també, evidentment, ve per la red de sostenibilitat que va imposar el Partit Popular, ve perquè no n'hi ha pressupostos nous des de fa X temps, en el que pràcticament no hem pogut utilitzar el remanent, més que conforme he dit abans, no vull repetir-me, per amortitzar deute. Veníem d'una situació econòmica i un context que, evidentment, feia que s'impedira que els ajuntaments, les administracions provincials i les comunitats s'endeudaren per a poder estar en un dèficit a nivell estatal, sí, però el que no pot ser és que al final aquesta situació vaig estrangulant, perquè aquells que no hem pujat, com el cas d'Almassora, impostos, cada vegada se mos fa més difícil, sense pujades d'impostos, mantindre el nivell de serveis, perquè a més tu saps que tots els municipis, però ja només d'inversió, és a dir, de prestació de serveis, tots volen fer més activitats culturals, tots tenim programacions en festes, tots tenim moltíssimes qüestions en consum, en dinamitzacions, que això s'ha de traure dels pressupostos, i el que volem és també pues, tindre la possibilitat de la utilització, sobretot del techo de gasto, que és, conforme t'he dit abans, en el planejament del pressupost de l'Ajuntament d'Almassora, el que a vegades ens impossibilita. El techo de gasto és una regla que el que te limita és el que has executat l'exercici anterior, ho multipliques per un coeficient i te diu no pots gastar més. I encara que tu digues és que jo puc gastar més, no te deixa.
No te deixa.
I és un problema.
Pues ho ha explicat molt bé. Jo crec que la gent ho ha entès mitjanament bé. No està molt per la labor d'anar, en el seu cas, per lo que jo li he entès, per la via judicial... I vostè és més de consens i de diàleg
i
espera que sí que ens arribi, no?
Jo en general sempre soc una persona que crec que el diàleg i la capacitat de sentar-nos a una taula i de parlar és sempre un bon element. I jo torno a repetir el que he dit. Bueno, cada comunitat, evidentment, farà el que tinga que fer i pren les decisions que tinga que prendre, però, bueno, este govern has començat a caminar. Després d'una situació, pues, després de la moció de censura, sense pressupostos, en totes les dificultats, en totes les repeticions electorals, que jo crec que tots hem patit, si me permetis, entre comilles, hem patit, perquè tots hem patit aquesta seqüència electoral en el que jo crec que la societat està respirant, és a dir, la societat el que vol és veure que un govern comenci a treballar, i bueno, jo quan tu me preguntes, estàs per la línia de, jo pense que a qualsevol administració que arriba n'hi ha que donar-li temps. Jo te ho diré també d'una manera molt clara, jo quan m'he sentat en este moment com a responsable de l'àrea de recursos humans o tal, a tot el món li he dit que està bé, conforme tu dius, una reivindicació històrica, l'AU, sí, però tot no se pot construir en el minut 1. El que tenim que tindre és un full de ruta en el que tindrem és que compartir criteris i sentamos. Una altra cosa és que arriben, que passi el temps, que passen les seqüències i que seguim en les situacions que te fan ja un plantejament, diguem, en una línia més dura o més directa de judicialització. Però jo penso que parlant i raonant i si el diàleg és obert de tots, s'aconseguissin moltíssimes més coses que aquestes postures sempre maximalistes de portar-ho tot als tribunals.
Pues Santiago Agustí, moltes gràcies per haver vingut, diputat i regidor d'Almassora, diputat provincial. Porta moltes coses endavant. Espero que vinga a contar-nos tots i sus avances i sus avanços, que va tenint no molt poc a poc, perquè vostè sí ha corregut i ha fet grans avanços, almenys per lo que hem pogut veure. Aixina, que moltes gràcies per haver vingut i bon dia.
Pues nada, moltes gràcies a vosaltres i espero dins de la dificultat de vegades tècnica dels temes que hem tractat que haguem pogut explicar-nos i
aclarir.
Que la gent m'ho hagi entès. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Et preocupa la situació del camp? L'Ajuntament de Nules posa a la teua disposició autobús gratuït per acudir a la manifestació en València el divendres 14 de febrer. Apunta dels dies 12 i 13 de febrer, de 9 a 2 del migdia, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Nules. Defensa la citricultura. Manifesta't divendres 14 de febrer.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
Los domingos con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Et preocupa la situació del camp? L'Ajuntament de Nules posa a la teua disposició autobús gratuït per acudir a la manifestació en València el divendres 14 de febrer. Apunta dels dies 12 i 13 de febrer, de 9 a 2 del migdia, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Nules. Defensa la citicultura. Manifesta't divendres 14 de febrer.
I continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar de salut i en concret d'una informació que ha remès des de CINFA respecte l'ús responsable dels medicaments, ja que asseguren és una assignatura pendent. En l'escrit, CINFA comunica que, segons l'Organització Mundial de la Salut, només la meitat dels pacients pren els fàrmacs de forma correcta. En paraules del doctor Manuel Escolar, responsable del Departament Mèdic de CINFA, un ús responsable d'un medicament és el que permet aconseguir el seu objectiu, curar i reparar la salut de les persones, però també evitar conseqüències negatives com efectes secundaris.
Tomar medicamentos de forma responsable es fundamental para evitar, en primer lugar y en la medida de lo posible, los efectos secundarios. También interacciones con otros fármacos que ya estábamos tomando previamente, o incluso la pérdida de eficacia del fármaco. También reduce el coste personal, sanitario y social. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los pacientes toma los medicamentos de forma incorrecta y esto puede provocar, por ejemplo, una recaída como puede ser la aparición de un dolor o incluso una intoxicación.
I per aconseguir l'efectivitat d'un fàrmac, d'un medicament, és fonamental la implicació de la persona que el pren, perquè, tot i que la prescripció depèn d'un metge i la dispensació del farmacèutic, depèn de cada persona com a pacient ser responsable a l'hora de comprendre i complir el tractament per a evitar alguns dels errors més habituals que es cometen a l'hora de consumir aquests medicaments, com, per exemple, que no s'acabi el tractament, que no es complisca l'horari o no s'informe de forma adequada dels símptomes o medicació que s'estiga prenent en aquest moment per part del pacient.
Aunque la prescripción de un medicamento depende del médico y su dispensación del farmacéutico, el paciente tiene que responsabilizarse de cumplir las indicaciones dadas por estos profesionales. Los errores más frecuentes a la hora de tomar medicamentos son no completar el tratamiento, olvidar una dosis o hacer una toma doble para compensar una dosis olvidada, no respetar el horario indicado de las tomas, recomendar fármacos que a mí me han ido bien a otras personas y, por último, no informar al médico correctamente sobre todos nuestros síntomas o sobre otra medicación que estemos tomando.
En aquest aspecte, respecte a l'incompliment del tractament de ser CINFA, recorden que és habitual que no es seguisca fins al final el tractament en dolències, en patologies com la hipertensió arterial, el colesterol elevat o la diabetes. Per exemple, diuen, en la malaltia vascular es calcula que hi ha un 39% d'abandonament dels medicaments indicats pel metge de capçalera i un 22% dels prescrits pels especialistes. Segons el doctor Escolar, és molt important que el pla de tractament siga negociat entre professional sanitari i pacient. Això significa que, per exemple, s'ha d'informar al metge de quan li ve millor prendre el medicament, de l'exercici físic que es faça, de les dietes que se puguen seguir. Tot això facilitarà l'adherència al tractament o, explicat en altres paraules, ajudarà a seguir-ho de forma completa i fidel a les instruccions. I com solen fer des de CINFA, un decàleg de recomanacions per a l'ús correcte dels medicaments, com per exemple confiar en el professional, plantejar tots els dubtes que puguen sorgir i fer la compra dels medicaments en farmàcies i no optar a altres vies com puguen ser les compres per internet.
Para usar correctamente los medicamentos es necesario, primero de todo, confiar en el profesional sanitario que nos ha recetado la medicación, seguir sus indicaciones y plantearle todas las dudas que podamos tener, comprar los medicamentos en la farmacia y no en otros establecimientos o por internet, leer detenidamente el prospecto antes de consumir el fármaco mirando bien la fecha de caducidad. Debemos conservar los medicamentos en su envase original, con el prospecto y en un botiquín adecuado, sobre todo en cuanto a condiciones de humedad y temperatura. Y por último, hay que tener en cuenta los posibles efectos secundarios, como por ejemplo a la hora de conducir, y ayudarnos de pastilleros, alarmas o calendarios de medicación para no olvidar ninguna toma.
Així doncs, recordar ràpidament aquestes 10 recomanacions. La primera, participar de forma activa en tot allò que estiga relacionat amb els medicaments, per a que també prenga part el ciutadà de les decisions relacionades amb la seva salut. El metge també s'ha de confiar en ell perquè sap allò que podem necessitar. Són els encarregats de receptar el medicament que s'ajuste a la dolència que patim o d'atendre les nostres consultes. També adquirir, com dèiem, la medicació en la farmàcia, ja que és l'únic lloc autoritzat a Espanya per a dispensar medicaments. També fonamental llegir de forma detinguda els prospectes per tal de conèixer el medicament, així com també saber quines són les interaccions que presenta amb aliments, begudes o altres medicaments que han d'evitar-se al prendre aquest altre producte. També, en cinquè lloc, preparar un botiquí adequat. L'emmagatzematge del fàrmac ha de fer-se en funció de la seva naturalesa, però sempre en un botiquí especialment destinat a la medicació, no on hagin altres productes com cosmètics o articles de neteja. Tampoc s'han de conservar els medicaments sense el seu paquet, sense el seu envàs, i així doncs es diu que també s'ha de conservar sempre el prospecte per a poder consultar en qualsevol moment la posologia o altra informació important. També la utilitat del blister, que és l'envasament on estan empaquetades les càpsules, normalment de plàstic o alumini, troquelades, i no s'ha de traure el fàrmac del blister i deixar-lo sol en una bossa, per exemple, o en la cuina, ja que es pot veure afectat. També s'han d'atendre les indicacions d'ús. En general, les pastilles han d'ingerir-se senceres, ja que no és aconsellable triturar els comprimits si no s'indica específicament en el prospecte. També s'ha de tenir cura amb els efectes secundaris, especialment somnolència, reducció de reflexes o confusió. I si es va a conduir, després de prendre aquest fàrmac o si l'activitat laboral està relacionada amb maquinària, s'han d'extremar les precaucions. I també existeixen algunes pautes per a no oblidar la presa de medicaments, com per exemple establir un calendari de medicació per a evitar despistes o associar aquesta presa de medicament amb una tasca quotidiana. Doncs fins així el repàs també per a aquest punt sanitari. Una xicoteta pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
Et preocupa la situació del camp? L'Ajuntament de Nules posa a la teua disposició autobús gratuït per acudir a la manifestació en València el divendres 14 de febrer. Apunta dels dies 12 i 13 de febrer, de 9 a 2 del migdia, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Nules. Defensa la citricultura. Manifesta't divendres 14 de febrer.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Tu San Valentín de ensueño en Restaurante Ermita Santa Quiteria. Menú adulto con 4 entrantes, plato principal a elegir, postre y bebida por 35€. Una velada amenizada con disco móvil. Y si quieres compartir tu amor con tus hijos, menú infantil por 20€. El 15 de febrero celebra San Valentín en Restaurante Ermita Santa Quiteria. Reserva ya en el 964-53-50-70.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, telèfon 964-52-1385.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestrat 964-32-20-41.
Servil en Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Liquidación en Canem Kids. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%. La mejor moda y el mejor estilo para los pequeños de la casa de entre 2 y 16 años está en Canem Kids. Nos encontrarás en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
La moda es estilo. Arte, colores, tendencias, la moda es Kaki y ahora con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Jo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
¿Et preocupa la situació del camp? L'Ajuntament de Nules posa a la teua disposició autobús gratuït per acudir a la manifestació en València el divendres 14 de febrer. Apunta dels dies 12 i 13 de febrer, de 9 a 2 del migdia, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Nules. Defensa la citicultura. Manifesta't divendres 14 de febrer.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Estem al mes de febrer, mes per excel·lència i d'importància hacia la localitat perquè conmemorem l'aniversari de la Fundació de Villarreal. Enguany 746 anys i per tal de conèixer una miqueta o repassar què va suposar aquesta fundació i els actes que s'han previst des del consistori, ens acompanya la regidora de Relacions Institucionals, Noelia Samblas. Molt bon dia, regidora.
Molt bon dia, Sheila, molt bon dia.
I ja estem parlant, no?, perquè sembla que passa ràpid, però te fiques a parlar d'unes festes i d'unes altres i ja tornen a estar així les festes fundacionals.
Sí, correcte. El calendari va molt a pressa, els dies passen ràpid i ja ens trobem immersos en el mes de febrer, el mes que, com bé has dit, és el mes per excel·lència de la nostra fundació, el mes en què commemorem que farà ara 746 anys, el rei Jaume I es va concedir la Carta Pobla i es va fundar com a poble, no? Aleshores, nosaltres que som una ciutat que té molt present els seus orígens per mirar cap al futur amb il·lusió, una ciutat orgullosa de la seva identitat i de les seues arrels, doncs com a ciutat així orgullosa i contenta, no?, de la seva identitat i dels seus orígens, l'Ajuntament de Villarreal ha preparat un any més un programa d'actes amb els que volem això commemorar aquesta fita.
Actes que ja han començat, però que diguem el gruix comença a partir d'aquest cap de setmana i el successiu, no? Perquè especialment l'activitat se centra, excepte alguna cosa puntual, en cap de setmana.
Sí, correcte. L'activitat es centra sobretot en el cap de setmana i en el cap de setmana al voltant del 20 de febrer, no? Que és la data en què en 1274 el rei Jaume I es va concedir la Carta Pobla. Nosaltres el que fem és enmarcar al voltant d'esta data una sèrie d'actes que tenen sempre com com a objectiu la defensa de lo nostre, de la nostra història, de la nostra cultura, la nostra tradició i la nostra llengua, per suposat. I per això la pròxima setmana és on se concentraran la majoria d'actes, però com bé has dit, alguns ja han començat la passada setmana de la mà d'algunes entitats socials, com podria ser Socarrats amb el seu sopar i lliurament del Guardó Socarrat Major, i també aquest cap de setmana en què la revista Poble celebra els seus premis, Premis Poble, i la revista Lliusos, per exemple, celebra la seva revista Parlada Camino, centrada sobretot en les festes de la Fundació. Però la setmana que ve serà quan els actes més institucionals, podríem dir, tindran lloc a la ciutat.
Uh-huh. I també, per exemple, abans d'aquests actes més protocolaris, la mostra de cuina medieval, que també ja pues, és un clàssic, no? L'associació gastronòmica, que estarà en els llibres aquests de fa a saber de temps, no? Amanint el menú.
Correcte. El dijous 20 de febrer, aquest any, a més, coincidirà amb la data pròpiament importada a la ciutat, l'associació gastronòmica de Vila-real, un any més, en col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, de les regidories de tradicions i turisme, celebrarà el sopar medieval, la mostra de cuina medieval, com ells l'anomenen, a la que des d'ací convide a totes i a tots a participar, perquè puc donar fe, i això seria ja com una primícia, que el menú és un menú ben elaborat, un menú que sorprendrà a molts, un menú que ve de llibres, de receptes de l'època, de l'edat medieval, i de la que els nostres cuiners de Vila-real, els emblemàtics, Ximo Abril, Òscar El Miso, Quini de la Lutxola, Emilio, Asier, tots ells, ja sabeu que conformen l'Associació Gastronòmica Cultural, també José, el Dimoni, fill del Dimoni, han preparat amb molta il·lusió i la veritat que jo crec que sorprendrà i que ens farà tots rememorar un poc aquella època. I també puc dir que aquest any estan preparant algunes novetats, perquè ells també se'n volen implicar en aquesta celebració, i hi haurà sorpreses aquest any en la mostra de cuina medieval. Ja, ho deixo ahí.
És que venint d'ells podria ser qualsevol cosa, la bogeria més gran podria ser realitat.
La veritat és que volem donar-li, i ells han sigut els primers que han volgut donar-li un aire renovador, i estan il·lusionats i amb ganes de que la ciutat participe, de que siguen molts els que s'apunten a aquest sopar. Ja saben que des d'avui mateixa o des d'aquesta mateixa setmana en què hem presentat la mostra de cuina medieval, i suposo que també tindré ocasió de parlar durant aquests dies amb ells, ja se poden apuntar en els restaurants dels mateixos membres de l'associació gastronòmica al sopar, que tindrà lloc el dijous 20 de febrer al restaurant Cal Dimoni, com ve sent habitual, no?
I així s'arriba també a un acte que crec que venia, que ja s'havia datat, no? Però se va deixar en stand-by per les eleccions, i ara sembla que sí, ja està en calendari, està publicada, i sí que no n'hi haurà més per a aquest reconeixement a fills predilectes.
Correcte. L'any passat, a principis de l'any 2019, es va nomenar a títol pòstum fills predilectes de la ciutat, els vilarrealencs Francesc Tàrrega, Dolores Cano, José Pascual Ortells i Angelina Abad. I com bé tu has dit, per qüestions primerament del protocol, de les agendes de totes i tots, i després perquè ens vam trobar en una sèrie de processos electorals que ens impedien fer aquest tipus d'actes, evidentment, vam respectar aquesta qüestió i vam decidir ajornar-lo, i ja pues, ara hem trobat un lloc en l'agenda, i que millor que les dates aquestes, no? Les festes fundacionals, per a celebrar aquest acte de reconeixement als fills predilectes de la ciutat a títol pòstum, que com que evidentment, donades les circumstàncies, és a títol pòstum i ells no estaran presents, el que s'ha organitzat des de l'Ajuntament és un acte en el que podrem viure la seva aportació a la nostra història.
El legat, no?, que han deixat.
Exacte, el legat que han deixat a la nostra història i a la nostra cultura, perquè són quatre personatges il·lustres molt importants per a Vila-real, i hem aconseguit reunir en un acte solemne, però també emotiu i especial, a un nodrit grup de gent que farà possible que puguem veure en l'escenari quina ha estat l'aportació que aquests personatges han fet a la nostra història i a la nostra cultura, no? Des d'ací, donar les gràcies a totes aquelles persones que participaran en l'acte i que faran possible aquest acte, perquè des de l'Ajuntament ho hem organitzat, però sense la col·laboració de la societat civil no haguera sigut possible. Al final és un poc el que seria l'objectiu que té aquest govern, no? I de treball sempre en col·laboració i en aliança amb la societat civil per a poder fer possible qualsevol acte del que disfrutem a la ciutat, no?
I després també vindran altres iniciatives que algú dirà, i bueno, què pinten, una tamborada en les festes fundacionals, però bé, al final també és una realitat social de la Real.
Sí, correcte. Evidentment, les tamborades estan més lligades a la Setmana Santa, per suposat, però les tamborades són el preludi de la Setmana Santa i en aquest cas les que organitza l'agrupació de bombos i tambors de Vila-real, sempre col·laboració també de l'Ajuntament, i donat que aquest any coincidia dins del calendari del mes fundacional, el 22 de febrer i el 29 de febrer, hem considerat que havien d'estar presents en este programa d'actes perquè al cap i a la fi seguissin sent una mostra també de la nostra identitat i de la nostra cultura. Evidentment no és de l'època medieval, però els bombos i tambors formen part de les nostres arrels, de la nostra forma de ser, de la nostra identitat, i per suposat havien d'estar en el calendari perquè és una mostra més, un acte més que oferim a la ciutadania i del qual totes i tots podem participar i aquests dos dissabtes.
I així s'arribarà al dia central. No, és el 20, però el 23, perquè sempre es deixa per al diumenge més proper al 20. En aquest cas, pues, una agenda molt completa que arrencarà ben de matí i acabarà de vesprada.
Correcte. Com tu ben bé has dit, el diumenge més pròxim, al 20 de febrer, se celebren els actes, diríem, més commemoratius, més institucionals, més solemnes, en els quals el que fem és retre homenatge al nostre rei fundador, al rei Jaume I. Començaran els actes de bon matí amb una concentració hacia la plaça Major per totes les entitats cíviques i socials de la ciutat a les que es convida des de l'Ajuntament i que sempre tenen a bé participar i acudeixen a l'acte amb les seues corones de llorer o rams per a fer l'ofrena. Marxarem tots junts des d'ací fins a la plaça, al jardí Jaume I, on tindrà lloc l'acte pròpiament d'homenatge al rei, en què es farà lectura de la carta Pobla i es farà l'ofrena, no? D'homenatge. Enguany la carta Pobla serà llegida per la vilarealenca Amèlia Simó Vidal, que és catedràtica de la Universitat Jaume I. La veritat que ella va acceptar molt orgullosa, molt contenta, i per a ella va ser tot un honor que comptarem amb ella i que li proposarem que fora la persona que llegirà la carta Pobla. Nosaltres el que volem amb aquesta iniciativa és fer partícips a vilarealencs i vilarealenques d'aquest acte. Vilarealencs destacats i reconeguts, i que al cap i a la fi són part de la nostra societat, i per això nosaltres també els donem la veu a participar i la carta Pobla llegida per sempre estos últims anys per una persona de la nostra societat, no? Després, com he dit, l'ofrena al fundador, i en acabar els actes al jardí Jaume I, tots junts marxarem fins a l'auditori Músic Rafael Beltrán, on tindrà lloc l'acte de lliurament dels Premis 20 de febrer, del qual ja la regidora de Cultura estos últims dies haurà tingut ocasió de parlar, i que aquest any, com bé saben, es lliuraran a Manuel Serizuelo El Cirero, Paulino Perona, Maria Cecília Llorenç, Manuel Arrufat, la revista Poble en el seu 25 aniversari, i Maria Dolores Jordà. Aquestes seran les persones a les que es farà homenatge en aquest acte. I de vesprada, un altre acte ja tradicional, emotiu, i que de vegades inclús dona com hasta peneta perquè has passat un any molt bo junta d'elles, és l'acte d'homenatge a la reina Aida més de 2019, que totes i tots esperem sempre amb molta il·lusió, perquè és el moment en què es rendís i s'homenatge a elles i s'agraeix de manera pública la seva participació i implicació en les nostres festes patronals. No? I aquests serien els actes pròpiament del 23 de febrer, i després ens queda pues, encara un altre cap de setmana, on ens trobarem el dijous 27 de febrer la gala de l'esport de Vila-real, on farem el reconeixement a tots els esportistes locals, i acabarem amb el mercat medieval, que ja s'ha convertit també en una tradició en Vila-real, i on des d'ací animé a totes i a tots a participar.
Tornant per si algú diu, i el 20 de febrer, això com es tria, no? Com es fa? Perquè, clar, tenint en compte una miqueta el funcionament, en guany n'hi ha més premiats que en altres anys.
Sí, és un poc, ja ha establert un protocol dins del reglament d'honors i distincions de la ciutat i es està establert d'ahir, no? Del mateix reglament. Sí que és cert que, com va anunciar l'alcalde, el reglament s'ha d'actualitzar perquè la societat ha canviat, ha hagut molts canvis últimament, ara i també el consistori s'ha vist reflectit, no? Amb 6 grups municipals, i ens hem adonat que aquest reglament d'honors i distincions ha de tindre una actualització, sí que és cert, també per a adaptar-se a la realitat de la societat en la que vivim, perquè any rere any tenim a personalitats, a persones i també entitats que mereixen reconeixements i segurament perquè el reglament marca algunes coses dins d'ell, de vegades ens trobem un poc subjectes a no poder donar alguns honors i distincions que algunes persones o entitats es mereixien, no? El Premi 20 de febrer ha estat la Junta de Portaveus, és que al cap i a la fi la que ho decidís, les propostes dels diferents grups municipals, i aquest any hem tingut en compte per no trencar ningú tipus de consens que tots els grups municipals pogueren fer les seues aportacions i que tots els premiats que ells proposaven foren nomenats, no? Però sí que és cert que és el reglament d'honors i distincions de la ciutat ha d'actualitzar-se, ha d'adaptar-se un poc a la realitat actual, no?
Respecte al mercat medieval, que també és un dels actes que la gent esperarà, suposem, en la ubicació habitual, no? En l'entorn del carrer de Vallarri.
Sí, correcte, en l'entorn del carrer de Vallarri, que ja els darrers anys ha estat un poc el marc que ha acollit aquest esdeveniment, i com que l'acollida és bona i tot ja funciona de manera correcta, tornarà a tindre lloc als mateixos carrers i la plaça Vallarri i els seus voltants.
I crec que també, tot i que no la veig així, n'hi va una ruta nocturna, no? D'aquestes que va engegar turisme, ara també per a les festes fundacionals. Crec que n'hi va una enmarcada, no? Dins de...
Pues pot ser que ara que ho dius, sí, sí, sí.
Sí, me sonava que era una de...
Estava una d'elles de les visites que va presentar el regidor de turisme, correcte, sí. I després també, com que al final estos actes també es fan possible, això com havia dit abans, amb la participació d'entitats socials, el divendres 28 de febrer, 28, sí, tindrà lloc la mostra de lectures tradicionals que l'Associació Cultural Socarrats ha organitzat entre els alumnes de la ciutat. Se celebrarà a les 6 de la vesprada hacia la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural, a la que des d'ací convide també a participar la gent, perquè serà un acte bonic en el que els nostres alumnes faran la lectura en veu alta d'un conte que s'ha rescatat un poc d'una lectura tradicional que feia Doña Pureta, la mestra de Cervantes, sí.
Així que
estarà bonic, estarà també.
Estarà curiós, no? Sí. Que això de llegir en veu alta diuen alguns professors que és una assignatura pendent, no?
Sí,
Així que és una opció.
Sí, sí.
Sí que un programa molt complet i molt variat, com sempre, no? Dins de... Pues,
exacte, sí,
el
sí.
El que pot ser, no? I el respecte que s'ha de tenir cap a la fundació, però n'hi ha de tot. Una miqueta de tot.
Exacte, una àmplia oferta cultural amb la que un any més retrem homenatge al nostre rei fundador, Jaume I, a la nostra història i als nostres orígens. I ja per acabar, jo sé que voldria dir per a que totes i tots els professors i professores de la ciutat tinguen en compte que un any més des de Tradicions s'ha preparat el que serien les visites escolars guiades amb motiu de les festes fundacionals, per a que els escolars puguen conèixer de primera mà la història de la ciutat i el funcionament del consistori. Està obert la participació a tots els que estiguen interessats. Simplement caldria adreçar-se a la regidoria de tradicions, bé a través del correu electrònic tradicions@vilareal.es o al telèfon 964-54-77. Nosaltres hem preparat un calendari de visites i conforme vagi la gent interessant-se, després presentem una instància formal i acceptarem a tots els grups d'escolars que tinguin a bé participar en aquesta activitat oberta a totes i a tots.
Doncs esperem que siguin molts els menuts que descobrisquen, no? Se n'adonen de la importància de la Fundació de la localitat i també els majors que es retroben amb les arrels. Així que, regidora, moltíssimes gràcies i parlem pronte.
Moltes gràcies, Eila. Bon dia.
Et preocupa la situació del camp? L'Ajuntament de Nules posa a la teua disposició autobús gratuït per acudir a la manifestació en València el divendres 14 de febrer. Apunta dels dies 12 i 13 de febrer, de 9 a 2 del migdia, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Nules. Defensa la citricultura. Manifesta't divendres 14 de febrer.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida. Me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
I continuem en la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a repassar informació que s'ha donat avui al consistori de Villarreal. En aquest cas ha comparegut el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, per tal de fer balanç de l'activitat duta a terme per aquest departament, per aquesta àrea municipal durant 2019. En aquest cas ha indicat el regidor que s'ha produït un increment en quant al nombre d'atencions. En 2019 es van registrar 1.960 de gent que demanava informació i orientació, el que suposa un 25% més respecte a 2018, quan la comptabilitat d'atencions es va fixar en 1.348. Més enllà d'això, també s'han gestionat 222 ajudes d'emergència, 134 de necessitats bàsiques i també subministraments energètics i altres 44 respecte l'ús de vivenda. També, altra d'aquestes atencions prestades, altre dels serveis, és la Renda Valenciana d'Inclusió, que es va implantar el 2018. A l'Ajuntament s'han rebut 170 sol·licituds, 50 denegades per no complir els requisits, 60 ja tramitades, així doncs les famílies ja estan cobrant aquesta renda, i altres 60 en tramitació. També en ajuda a dependència, l'any passat es van rebre 507 peticions. Respecte a aquest augment de la sol·licitud d'atencions en informació i orientació, destaca el regidor Escorihuela que el major increment s'ha produït en dues franges poblacionals, en família i infància i persones majors. En el cas de família i infància o família i menors, s'han tramitat 809 ajudes en 2019, front a les 650 en 2018 i, pel que fa a la gent gran, 630 de l'any passat, front a les 350 del 2018. En aquest cas, en tots dos casos, diu el regidor, el fet de que els municipis hagin agafat aquestes competències com a pròpies ha motivat que l'augment en totes dues àrees siga molt destacat.
I que fonamentalment, en el cas de les persones majors, respon a lo que és des del 2010 l'assumpció per part dels municipis de les competències en dependència, el que ha fet que en els últims anys pues, hagi augmentat exponencialment tots els anys pràcticament les sol·licituds, noves sol·licituds de dependència. També en família i infància, probablement el fet de que també més o menys des del mateix temps que el tema de dependència també tenim ara les competències en la declaració de risc dels menors, per tant això pues, també, entre altres, pot produir aquest augment.
També s'ha referit el regidor a l'augment de personal que ha estat necessari per atendre totes aquestes noves tasques des de serveis socials. En aquest cas també ha insistit en que s'ha apostat perquè tot el personal que forma part de serveis socials puga atendre aquestes necessitats.
Sí que vull recalcar que encara queda molta feina per fer, sobretot com estan demostren els números tant en dependència com en renta valenciana, per ficar-nos al dia, però són dos competències que fins fa no molt no teníem, que hem tingut que incorporar personal nou per atendre-les, personal que ha tingut que també aprendre com fer aquesta feina, donat que des dels municipis no se feia i per tant s'han format en aquest temps també. Hi ha que destacar que Vila-real ha apostat perquè tots els seus treballadors socials tinguin la formació per a poder valorar.
I per últim, el regidor també s'ha referit a la injecció econòmica que es realitza des del consistori o es va realitzar durant 2019 per tal de col·laborar mitjançant convenis o subvencions amb la societat civil, amb la comunitat, per tal de tirar endavant un treball conjunt amb aquestes entitats. 500.000, mig milió d'euros, els que es van destinar durant 2019 a aquesta tasca.
I després, un poc per finalitzar, pues un poc en la vessant més de lo que anomenem cooperació social o acció comunitària, pues de destacar com sempre pues el treball conjunt i realitzat a través de les entitats socials en aquesta col·laboració que tenim amb la societat civil de Vila-real en general i que en l'àmbit dels serveis socials en particular pues és molt important i que fa que en aquest 2019 s'hagin destinat prop de mig milió d'euros en convenis i subvencions a entitats socials que duen la seva tasca en Vila-real.
I fins ací el repàs per aquest balanç d'activitats de serveis socials durant 2019 a Vila-real. Fem una pausa, de seguida anem amb la darrera de les convidades d'avui. Parlem amb la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Vila-real. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan, innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Vila-real, carretera de Honda.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Vila-real.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
A 92 puntos de la freqüència modulada. Com cada setmana anem a repassar la tasca que es fa en diferents àmbits, en diferents sectors, des de la Direcció General d'Internacionalització. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva responsable, Maria Dolores Mari Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs, com sempre, molta activitat en diferents sectors. Per exemple, si li sembla, comencem per un que ha estat molt recent, no? Que està a la seva cloenda molt recent, com és Qualicer, de nou també la ceràmica, que torna a ser protagonista.
Doncs sí, hem acabat en Cebisama i, com sempre, cada dos anys després fiquem la guinda, no?, al certamen en el Congrés Internacional de Qualicer. I la veritat és que contenta, no, de que continuï i que continuï sent un referent a nivell internacional, perquè jo crec que ajuda, no, al nostre clúster en general a posicionar-nos a nivell internacional i dir que quan se parla de qualitat ceràmica, no només del producte final, sinó quan s'estan parlant de les innovacions que s'estan produint des de la maquinària, no, vinculada a la producció ceràmica, o quan se parla de també la innovació que s'està produint en la part química, no, en les fruites i esmalts del nostre sector, o en la comercialització o en altres indústries auxiliars, s'està parlant així, no, en el nostre territori. Jo crec que això ens dona una imatge de posicionament molt important que no hem de deixar de passar, no, aquesta oportunitat, i deixar que el Congrés dice tindre força. Jo crec que hem d'estar contents perquè aquesta edició ha sigut de moltíssima assistència, no, per part de tots.
I també, bueno, Rafael Climent, que és el responsable autonòmic d'economia sostenible, també va participar, no, i va demostrar que la Generalitat, doncs, està en el recolzament, en la modernització, en la reindustrialització per a recolzar el sector.
Exacte, ell va estar en la clausura, ahir vam tindre l'oportunitat d'acompanyar-lo i d'estar ahí escoltant, no, una miqueta el recolzament que fem des de la conselleria, que bueno, pues som una part més, no? Encara que són moltíssimes les parts que participen, especialment agrair també a la part privada, no, que s'involucra per a donar aquesta imatge de cohesió de tot el clúster, pues també la part pública a través del Consell, en aquest cas és l'IBACE, no, que té un conveni en la Cambra de Comerç de Castelló, però que també fa participar, no, al Col·legi d'Enginyers Industrials, perquè, com sabeu, són les dues parts, no, que organitzen aquest congrés, doncs el recolzament 60.000 euros per a que cada dos anys el congrés puga ser una realitat. I com bé has comentat, jo crec que és importantíssim, doncs, això, no, que se parle de la importància de la indústria 4.0, no, dels avanços que s'estan fent a nivell de comercialització i també de problemàtiques, no, que s'han de conèixer per a poder ficar un remei, no? En aquest cas, pues, se va parlar dels productes substitutius i de com estar alerta, no, per a que ens afecti el més possible.
I canviem d'assumpte també, si li sembla, anem a altra iniciativa que va tenir lloc fa uns dies i que també ha estat focus d'algunes crítiques polítiques respecte una reunió que es va fer a Dénia, a Alacant, a aquest seminari divern que el Consell ha mantingut. Més enllà de la polèmica que pot haver sorgit, va servir per a fer un seguiment, no?, i ficar deures a les diferents àrees per a continuar en aquest acord del Botànic 2, en el seu cas, en què l'afecta, no?, aquestes conclusions.
Doncs sí, jo crec que va ser un seminari, no, que després titulars dient que pareixia que havien perdut el fuelle, no, dels últims seminaris, però la veritat és que d'ahir vam eixir tots en deures després de aquesta reflexió que ells sempre fan, no, els consellers i les conselleres, el que volen és ficar de manifest cap a on tenim que continuar a avançar cada sis mesos, i en aquest cas el que a mi respecta, jo havia proposat, doncs, crear un servei d'informació, no, de defensa i oportunitats comercials, que, com sabeu, al final és una de les competències que duem des de la meva direcció. I jo crec que ja havia comentat en alguna ocasió de la importància, no, d'avançar-se en quan s'està negociant un tracte de lliure comerç, el marcar, no, quina és la posició del nostre territori en Madrid i després també importantíssim en Brussel·les. No? El que ens vam adonar és que no podíem generar aquesta informació a nivell intern, i el que hem fet és crear aquest servei per a traure a licitació, no, i que siguin les universitats públiques, privades o empreses que es dediquen a assessorar en aquesta matèria, que ens elaboren unes fitxes que se faran públiques, no, per a que tot el món conega quines són les debilitats, però també quines són les oportunitats dels acords que ja estiguen signats. En aquest cas parlarem de les oportunitats que puguen generar acords com, per exemple, el de Canadà o el de Japó, que han estat signats recentment, o el de Vietnam. També detectar quines són o com es podria afectar de forma negativa per a exigir tant al Ministeri, no, o en aquest cas a la Comissió Europea, que fique mesures per a pal·liar els efectes negatius que puguen derivar d'aquests tractats. i per a aquells que s'estan negociant, doncs avançar-nos en la negociació i ja dir quina és la nostra postura, no? Per a que quede reflectida en el text final i que no siga sempre a últim minut, no? Quan ens adonem que ja està tot negociat i les decisions preses, que, bueno, però és que no s'ha defensat el nostre sector, així o allà, no? Hem de començar a jugar des del principi per a que després, que no siga perquè no ho hem dit, no? Que no siga perquè ens hem quedat dormint i les decisions s'han pres sense tindre en consideració els nostres sectors. Per això iniciarem això, una licitació que esperem que en juny ja estiga adjudicat, no? Perquè el que volem és que siguin moltes, no? Repartir una miqueta, que tot el món pugui participar de fer aquests estudis. Volem que s'analitzen 8 tractes de lliure comerç. Com us havia comentat, tindrem els que s'han signat més recentment, doncs Canadà, Japó, Vietnam, Mercosur, que com sabeu ahir està encara sense ratificar i, sí, bueno, l'inclourien també. Després els que estan en negociació, que és Austràlia i Nova Zelanda, i alguns que estan en fase de modernització, perquè encara que ja existissin acord, no? Que és el cas de Marroc i Tunísia, però que la Comissió Europea està parlant d'una modernització, d'una major integració en aquests mercats. Per això també parlarem de com podria afectar aquesta modernització d'aquests tractats en els nostres sectors.
Sí que suposem, amb tants tractats, no és complex això, dedicar-li temps a tot i que cadascú, pues, i potser li correspon o afecta a un sector, a l'altre no, i per això la importància, no, també de tindre a gent que estiga totalment actualitzada al respecte.
Exacte, perquè al final cada mercat és un món, no? I cada país ens afecta d'una manera o d'una altra, i sobretot perquè quin és el paper, no? Que la liberalització d'aquest mercat pot jugar en un mercat tan important com a nosaltres, que és l'europeu, no? Perquè si no només hem de mirar la relació bilateral que puga tindre, no? Espanya, Comunitat Valenciana, en com afecta el que s'obriga a Canadà o Japó, sinó també com afecta el que Canadà se puga obrir a tot el mercat europeu, que al final també és un client meu. No, no heu d'oblidar que al final la majoria de les exportacions nostres van destinades al mercat interior europeu, i a lo millor productes que pugueren ser competidors nostres ara se podrien estar venent d'una forma més senzilla, no? En, pues, en Itàlia, en França, Alemanya. I bueno, també s'ha d'analitzar des d'aquest punt de vista. I jo crec que és important tindre la informació per a poder, una, detectar si hi ha oportunitats i fer-lo conèixer a les nostres empreses, però també saber si això ens pot afectar i també ficar mesures, no? que puguen contrarrestar aquests impactes.
I també respecte a situacions d'aquests acords comercials, en aquest cas, no, d'un que encara està damunt la taula i del que s'ha escrit i s'escriurà molt segur, és Mercosur, i per això d'ací poc més d'una setmana també han organitzat una espècie de debat per a analitzar els pros i contres, suposem, i en què afectarà aquest acord.
Exacte, jo crec que el que està més calent, no, que és el tractat de Mercosur, que sabeu que, bueno, està ahí mig en terra de nadie, no? Pues hem convocat per al dia 21 de febrer, i aprofite per a les persones que s'estiguen escoltant, que estiguen interessades, doncs que els convida a participar, que se puguen inscriure en la web de la Conselleria d'Economia Sostenible, sempre ficar en un buscador online, economia, bueno, Conselleria d'Economia Sostenible, pensen a entrar a la web i veuran que se poden inscriure d'una forma molt senzilla. Serà el 21 de febrer, serà així a la ciutat administrativa 9 d'octubre a València, en el Saló d'Actes. Començarem a les 11:30 en les inscripcions, però començarà a les 12:15. Hem de destacar que és un debat, no és una jornada informativa sense més, sinó que encara que anem a explicar com està la negociació i què és el com ens afecta, lo interessant és generar debat, perquè com ara vos contaré, pues, en la neurana taula redona, no, on vindrà un representant de la Comissió Europea a Espanya, el senyor Francisco Fonseca, que ens contarà, no, i es ficarà al dia de com està tot, però també tindrem una part important que jo crec que és interessant de conèixer, no, de com se ratifiquen aquests tractats una vegada arriben als estats, no, perquè com sabeu els estats han de dir si estan a favor o no, i per això han convidat al diputat Joan de Baldoví a que ens conte, no?, com és aquest procediment, com són la documentació, com arriba, no?, al Congrés tota la informació consultatífica, però també a nivell europeu vindrà Immaculada Rodríguez Piñero per a que ens diga, no?, i ses dos tindrem aquesta doble vessant, no?, la part estatal, perquè els estats ho han de ratificar, però també en Europa s'ha de ratificar. I després un debat també més acadèmic en el professor José María García Álvarez Coque, que és un catedràtic de la Universitat Politècnica de València, que ens parlarà ja de dades més concrets, de l'aplicació, implicació que això té en la part agrícola, no?, que és la que sempre pareix que és la moneda de canvi, sí, en tots els tractats de lliure comerç. I ahir deixarem un turnover de debat, no?, per a que les persones que estiguin presents en la sala o bé online, jo crec que és una cosa important de dir que les persones que ens estiguin escoltant que sàpiguen que no fa falta desplaçar-se físicament, sinó que hem de també treballar per la sostenibilitat mediambiental i podran fer-ho des de casa, no?, a través del canal de la GVA. Podran participar en aquest debat formulant les preguntes que consideren. I per a donar-li una miqueta més de part pràctica a tot això i de parlar des de l'altre punt de vista, doncs connectarem online en la consellera econòmica i comercial de l'oficina de l'AUFE Comes de Brasil, de l'oficina de l'ICEX, que té allà, a la 1:30. Jo crec que és important també veure la visió, no?, que s'està tenint, sí, des de l'altra part, no?, i que ens conten, no?, una miqueta com s'està vivint allí, la sensació, que com sabeu també allí, pareix que tenen dubtes, no?, de com aquest tractat podria millorar o no la vida de les persones d'allí.
En aquest cas, pel que estava mirant ara, crec que l'inici de les negociacions és de meitat de la dècada dels 90, del segle passat, que he dit així, o el mil·lenni passat, que sembla que siga fa molt de temps, però quan podria arribar, no?, a fer-se efectiu aquest acord, finalment, si totes les parts l'accepten? Perquè, clar, diu vostè que està una miqueta ahí enterrada a ningú.
Falta que se ratifique, clar, que se té que ratificar per tots els països que formen part de la Unió Europea, però també per ells, no? Brasil ho ha de ratificar, Argentina ho ha de ratificar. I per part sobretot també d'ells que n'hi ha dubtes, no?, de com si estarien a favor del text final, si no. Entonces, bueno, jo crec que encara estem a temps de fer algun moviment per a allò que no siga interessant per a les dues parts, no? Al final això se tracta de que el comerç ha de servir per a millorar la vida de la gent, no?, que estem intercanviant-nos coses però perquè n'hi ha una necessitat i, bueno, com sabeu, pues des de sempre, no?, han comerciant, no?, i nosaltres que som mediterranis, doncs hem viscut moltes vegades d'això antes dels fenicis, no? Aleshores, jo crec que ara és el moment de debatre, no?, en tornar a això abans de que se ratifique per part de totes les parts, no?
I també conèixer el seu punt de vista, perquè els últims dies ha vingut per ací gent del sector primari relacionat amb la citricultura per a parlar del que ells consideren que és el principal mal del sector a hores d'ara, que són aquests acords de lliure comerç amb altres països, amb tercers països com Sud-àfrica o Egipte, no?, que no se'ls requerís el mateix en l'àmbit fitosanitari, tampoc es pot competir en condicions dels treballadors. Aleshores, consideren que aquest és el principal problema del camp, un camp que es mobilitza aquest divendres a València. No sabem si vostè considera que aquest és el problema més gran, no?, que pot tenir el sector de la citricultura valencià.
Bueno, jo crec que no hem de ficar el foc ja van en que el problema del camp valencià o no valencià, no?, general, siga els tractats de lliure comerç. No dic que no ho siga, dic que no és l'únic. Entonces, jo crec que hem de parlar de la problemàtica del camp i jo crec que estos dies s'està parlant moltíssim sobre el tema, no?, d'aquest marge que al final és el que rep el productor. Jo crec que ahí és on està una de la principal part del problema, però jo crec que no hem de dir, no, és que per culpa dels tractats el camp funciona mal. No, n'hi ha problemes que hem de treballar de base, que hem de solucionar. El que no hem de fer és ficar-li més problemes al camp, vull dir, a través d'aquest tipus de tractats que de vegades el que fa és que te fa més difícil competir en els teus en el teu propi mercat i en els mercats naturals, no, de per se. Uh-huh. Jo crec que el debat entorn a la liberalització dels productes agrícoles dins dels tractats de lliure comerç com aquest, no, com el de Mercosur o el de Sud-àfrica, és replantejar, no, que sempre s'havia tingut una visió d'intentar que la producció agrícola no se vegera afectada, no, perquè una per la sostenibilitat mediambiental, no? Perquè al final si estem treballant per un model o subvencionant un model pues, més sostenible, no? On s'intente cuidar la terra, on s'intente que el món rural pugui viure, no? I no ens tinguin que vindre tots a les ciutats, pareix que són contradictoris, no? Una cosa en l'altra, perquè és el que dic, afegim un problema més al que ja té el camp, no? Sí. Que és el de més dificultats per a competir per preus o per volum al fer que altres països puguin vendre el seu producte així. Uh-huh. Però també per el tema de la garantia de que si tu al final deixes de cuidar la teua terra i els teus productors o productores, si el dia de demà ja no n'hi ha ningú que vulgui destinar el seu temps a produir aliments per a la nostra població, sempre estarem depenent d'un tercer, no? I això jo crec que també té un risc de garantia de la teua població, no? Però jo crec que hem de veure com un afegit més a la problemàtica i sobretot criticar el la doble vessant, no? Una Europa que vol lluitar per a ser cada vegada més sostenible i reduir l'efecte climàtic que tots estem veient, no? I aquesta emergència climàtica que tenim, i per una altra part, no? Fent difícil, no? La tasca de que els nostres productors i productores puguen viure del que saben fer, no? Que és ser de produir menjar i productes agrícoles. Així que jo crec que és un afegit més a la problemàtica del camp, però no diria que és la principal problemàtica.
I no sabem si Espanya, no, si al final dius, pues arriba un acord després de totes aquestes mobilitzacions, quin pes específic pot tenir el conjunt europeu per a intentar pal·liar aquesta situació, no, dels tractats que poden perjudicar al producte de proximitat o al que es produís així a aquestes terres.
Jo crec que és important traslladar a Europa la problemàtica, no? I que comence a repensar si continua, no, en aquesta nova línia de ficar els productes agrícoles com una moneda de canvi més, o si comença a paralitzar i dir, bueno, pues anem a protegir una miqueta més a la nostra agricultura i comença a fer només tractes de lliure comerç que tinguin que veure en productes industrials i de serveis, que era la dinàmica que havia estat portant hasta fa uns anys. Jo crec que és important que se fique de manifest tot això i que també qui està prenent les decisions al nivell de la comissió, doncs que repense i valore si té trellat, no, el que s'està fent.
Doncs bé, veurem com queda en tota aquesta situació. També volíem conèixer el seu punt de vista, no? Ja com a experta internacional. Doncs, directora, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i parlem en una setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
Tu San Valentín de ensueño en Restaurante Ermita Santa Quiteria. Menú adulto con 4 entrantes, plato principal a elegir, postre y bebida por 35 euros. Una velada amenizada con disco móvil. Y si quieres compartir tu amor con tus hijos, menú infantil por 20 euros. El 15 de febrero celebra San Valentín en Restaurante Ermita Santa Quiteria. Reserva ya en el 964 53 50 70.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Et preocupa la situación del camp? L'Ajuntament de Nules posa a la teua disposició autobús gratuït per acudir a la manifestació en València el divendres 14 de febrer. Apunta dels dies 12 i 13 de febrer, de 9 a 2 del migdia, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Nules. Defensa la citricultura. Manifesta't divendres 14 de febrer.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Et preocupa la situació del camp? L'Ajuntament de Nules posa a la teua disposició autobús gratuït per acudir a la manifestació en València el divendres 14 de febrer. Apunta dels dies 12 i 13 de febrer, de 9 a 2 del migdia, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Nules. Defensa la citricultura. Manifesta't divendres 14 de febrer.
Nosaltres arribem a les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.